Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Sants i Estalvis. Avui que encetem un any nou, 2024, feliç any a tothom, per cert, us volem donar l'oportunitat de treure el paper i el bolígraf i començar a apuntar ja alguns bons propòsits d'aquest 2024 pel que fa a la salut. Avui dedicarem tot el programa a parlar d'alguns consells que es poden ser útils per millorar alguns paràmetres de la salut i per allunyar el fantasma de la malaltia, tot allò que s'anomena salut preventiva. No és una garantia de res, però com a mínim tens la sensació que estàs fent alguna cosa que ja és mitja salut. Per completar aquesta mitja salut, l'altra banda, doncs menjar una mica millor, hidratar-nos una mica millor, dormir una mica millor i sobretot donar importància a l'activitat física tal i com es mereix. Parlarem de tots aquests aspectes d'una manera resumida perquè podeu treure paper i bolígraf i començar amb bon peu aquest 2024 gràcies als consells d'avui dels Sants i Estalvis. Avui, com començar amb bon peu aquest 2024? D'entrada, si esteu sentint aquest programa per compensar els excessos de Nadal, oblideu-vos-en. Ho vam dir abans de marxar de vacances i us ho repetim ara, que tornem a posar-nos-hi una altra vegada i que encara queden, per cert, alguns àpats de Nadal. No cal compensar res. Recordeu que fem almenys, 1.000 àpats a l'any i que els àpats de la temporada de Nadal no són res comparats amb això. Així que, si teniu problemes aquests dies, el Nadal no n'és el responsable. Per tant, concentrem-nos més en aquests 9.990 àpats que queden i no tant en aquests 2 o 3 que queden i amb els 2 o 3 o 5 o 10 que hem fet durant aquestes festes. I què podem fer per tornar a recuperar el ritme? D'entrada, no hem de compensar, però sí que podem tornar a recuperar aquells hàbits que teníem o encetar-ne alguns de nous. El primer que hem de fer és tornar als aliments reals, primera cosa que us dic, i després un horari regular de menjar. Es portem aquests dies uns horaris absolutament bojos, però no només durant aquesta època de l'any, en general, i sobretot al nostre país tenim una certa tendència a tenir molt de desordre pel que fa als horaris dels àpats. De vegades esmorzem, de vegades no, de vegades dinem a les dues, de vegades a les tres, el cap de setmana ho fem totalment diferent, sopem tard, que és una molt mala idea, i el primer que us diria, per tant, és posem una mica d'ordre a dins dels nostres àpats. Això és important per moltes raons, però principalment perquè és una forma de posar en hora el nostre rellotge circadiari, que ja sabeu que és un rellotge intern que, d'alguna manera, regula les hormones i regula tota una sèrie de processos bioquímics i biològics a dins de l'organisme que ens ajuden a funcionar una mica millor. Això s'aconsegueix dormint, que després en parlarem, i s'aconsegueix també posant ordre als horaris dels àpats. I també us deia abans, tornem als aliments reals. Aquest és un consell que serveix absolutament per pràcticament qualsevol paràmetre relacionat amb la salut i l'alimentació. I n'hem parlat moltes vegades, de fet. Quan parlem d'aliments reals, el que estem fent és parlar de matèria primera. És a dir, la gran pregunta, què haig de menjar? Doncs, en general, si no tenim cap patologia, és a dir, si no tenim diabetis tipus 2 o diabetis tipus 1 o som celíacs o tenim algun problema digestiu, etc., en general, si no tenim cap patologia, hem de menjar normal. Dins dels nostres gustos i dins de la nostra ideologia, amb aquella amb la que ens sentim còmode, i això inclou també vegetarianisme i veganisme, doncs hem de menjar aliments de veritat. Són tots aquells aliments que no van empaquetats i que no tenen ingredients. Estem parlant de cereals integrals, de fruita i verdura, estem parlant de carn, estem parlant de peix, estem parlant de llegums, estem parlant d'ous, estem parlant de llavors, de fruits secs, d'olis, i para de comptar. làctics també, si ho preferiu. Hi ha, doncs, totes aquestes opcions, i a dins de tot això, com deia, dins de les vostres preferències alimentàries, doncs podem triar. I si no voleu menjar carn perquè va en contra de la vostra ideologia, també hi cap a tot això a dins d'aquesta proposta que us faig. Per tant, aquesta és una proposta de màxims, i a partir d'aquí hem d'anar eliminant aquelles coses que, per la raó que sigui, pensem que no són útils, sense passar-nos. Si tot això ho traduïm en nutrients, doncs bàsicament han d'entrar sempre proteïnes, hidrats de carboni, que últimament no sé per què hem tornat a demonitzar els hidrats de carboni, proteïnes, hidrats, greixos, minerals, vitamines, oligoelements i para de comptar. Una mica de sal i, evidentment, aigua.
Sants i Estalvis, el programa de Catalunya Ràdio que et cuida.
Si parlem d'aigua, que és fonamental per a la nostra salut, quanta aigua hem de beure? És una pregunta que ens fem moltes vegades. I la resposta clàssica i equivocada és aquella de beu 8 gots d'aigua cada dia, uns 2 litres i mig, 3 aproximadament. És un bon consell, però no és un consell acurat, no és un consell científic. El que hauria de fer, i el consell sí que és aquest acurat, és beure quan tinguem set. Tret que tinguem alguna patologia, tret que estiguem malalts, tret que siguem criatures, tret que siguem persones grans que tenim problemes per recordar-nos de beure aigua, tret que tinguem alguna malaltia relacionada amb els ronyons. Dins de totes aquestes excepcions, la resta, que no tenim cap problema, hauríem de beure seguint les ganes habituals de reflex que tenim de beure aigua. Aquest consell de beure aigua, de beure 8 gots d'aigua cada dia quan tenim set, aquest consell de beure 8 gots d'aigua ve d'un estudi de fa molts anys que també tenia en compte l'aigua que hi ha dins dels aliments, de la fruita i de la verdura. Per tant, si consumim fruita i verdura de manera habitual, doncs és un consell que es pot relativitzar. No cal que anem a l'oficina i que anem pel carrer amb una ampolla d'aigua de litre i mig a sota de l'aixella. No cal, de veritat que no fa falta, i això us ho llevarà de molt de pes, literalment, i de molt de pes ètic i moral. En qualsevol cas, quina aigua hauríem de beure? Doncs això ja depèn de vosaltres. Si sou persones conscienciades, com hauria de ser, doncs us tocaria beure aigua de l'aixeta, que és perfectament saludable, tots els estudis ens ho diuen. Té alguns metalls pesants, però la veritat és que l'afectació sobre la salut, de moment, i pel que diuen els estudis, és absolutament insignificant. Per tant, té un avantatge sobre el planeta, té un avantatge també sobre la nostra butxaca, que no té l'aigua embotellada. L'aigua embotellada és caríssima en comparació amb l'aigua de l'aixeta, i a banda té tot aquest problema de tot aquest plàstic que generem. L'osmosi i problemes similars també és una bona opció, també encareix una mica l'aigua que bebem, i en alguns casos hi ha alguns estudis que diuen que eliminen massa tots els metalls que conté l'aigua i altres elements que poden ser beneficiosos i que no sempre serien una bona solució. En qualsevol cas, l'opció número 1 quan hem de beure aigua hauria de ser aigua de l'aixeta, especialment aquests dies que estem tots pendents una mica de les conseqüències dels nostres hàbits pel que fa a la sequera, i estem tot pendents de veure quina aigua haurem de beure, a veure si hi ha restriccions o no hi ha restriccions durant tot aquest 2024. Una altra cosa que ens sol passar és que acabem menjant massa. Quina quantitat hem de menjar? Bé, aquí ens hauríem de posar una mica amb el rotllo de comptar quilocalories, que tampoc és útil o no acaba de ser útil del tot. Hem de menjar en funció també de la gana que tenim. Com sabem que la nostra gana és la gana real? Doncs si tenim activitat física i si dormim bé, és bastant probable que aquella gana que tinguem sigui la gana real, la gana que el nostre cos fa servir per dir-nos ei, aquí cal que entrin nutrients. I també hi ha un altre element important, que és una cosa que ja hem dit. Quan tornem als aliments reals, els llegums, la carn, el peix, els cereals integrals o el que sigui, i deixem tots els aliments ultraprocessats, els sucres simples i totes aquestes mandangues, les begudes energètiques i les begudes ensucrades, quan deixem tot això, el nostre cos torna a tenir els mecanismes de satietat activats. Per tant, us heu de guiar una mica per la gana. Però si sou persones que mengeu amb ansietat, hi ha alguns consells que us podem donar, però sobretot que no tingueu tots aquells productes de mala qualitat a casa quan tingueu un atac d'ansietat i mengeu massa i que vigileu una mica les porcions. Com podem fer-ho això? Doncs, per exemple, reduint la mida dels plats seria una bona opció, o menjant aliments que siguin saciants. Quins són els aliments saciants? D'entrada, els aliments proteics, tots aquells aliments que siguin rics en proteïna, els aliments rics en fibra i també els aliments rics en greixos de bona qualitat. I direu, ja, però és que jo tinc moltes ganes de prendre dolç. En tinc prou amb tot això? Si tinc ganes de prendre dolç, on te'l trec? Doncs si tens ganes de prendre dolç, l'has de treure de la fruita i de determinades verdures com les pastanagues, les carbasses, les patates dolces, etc. Els moniatos, vull dir, quan dic patates dolces, he fet una traducció automàtica de l'anglès a dins del meu cap. Sucre, en principi, és millor reduir-lo o eliminar-lo, no el necessitem absolutament per res si estan entrant hidrats de carboni de bona qualitat, no el necessitem per alimentar el cervell, no cap cosa d'aquestes és certa. I els edulcorants, pel que sembla i pel que diuen la majoria d'estudis i cada vegada més, són una mala opció. Primer perquè no ens treuen les ganes de dolç, que és una cosa interessant, hem de reduir el llindar de dolç al qual estem acostumats, i després perquè comença a haver estudis que ens diuen que fan malbé la microbiota, és a dir, tots aquells bacteris i altres microorganismes que viuen dins de la nostra cosa, especialment els budells, el budell gruixut sobretot, a la part inicial, doncs aquests edulcorants, en alguns casos, poden fer malbé aquesta microbiota, cosa que no ens interessa, perquè també, com hem explicat moltes vegades, la microbiota fa funcions importants a dins de l'organisme, no només importants, essencials per a la nostra salut. Per tant, no fem res, sisplau, que faci malbé la microbiota. L'hem de cuidar. Hem de ser com els anfitrions d'un hotel i cuidar els nostres hostes. Perquè fa la fibra, també important menjar aliments rics en fibra. No és interessant menjar fibra aïllada, tots aquells productes que només contenen fibra, no? Que podeu comprar a qualsevol supermercat. Això no és gaire interessant, és millor treure la fibra dels aliments sencers, dels aliments reals. On trobem fibra? Doncs els aliments reals una altra vegada, però sobretot a la fruita, a la verdura, especialment a la verdura, als cereals integrals, els llegums, els fruits secs, a les llavors, tots aquests aliments són rics en fibra i no cal que ens trobem bojos, només amb 20-25 grams de fibra al dia seria una bona recomanació. Per què insistim tant en això de la fibra? Per moltes raons. Una, perquè ens ajuda a saciar-nos, ens ajuda a sentir-nos plens abans. Dos, perquè ens ajuda a regular coses com el colesterol, que també frena la pujada de colesterol a dins del nostre organisme. I després també perquè la fibra ens ajuda a anar de ventre, ens ajuda que tot el procés que converteix un aliment, finalment, després de tot el procés digestiu, en un bolus fecal, doncs es produeixi de manera correcta. Per tant, hi ha moltes raons per les quals haurien de prendre fibra. Qui no n'hauria de prendre o qui hauria de vigilar amb la fibra? Tornem a les patologies. Les persones que tenen patologies digestives, que tenen bacteris en excés, que tenen excés de permeabilitat intestinal, tota aquesta gent hauria de vigilar una mica amb la fibra. Però la resta hauríem d'estar tranquils amb la ingesta de fibra.
Sants i Estalvis. Cada setmana, un nou programa sobre nutrició, alimentació o activitat física.
Per tant, pel que fa als aliments, pel que fa al que hem de menjar, molt resumit, i després ja tenim tot l'any per entrar o per tornar a entrar en detall amb tots aquests consells que estem donant, però pel que fa als aliments, els consells serien bàsicament aquests que hem donat, aliments reals, donant preferència als aliments amb fibra, als aliments amb greixos de bona qualitat, als aliments proteics, però també donant cert protagonisme als hidrats de carboni, que se'l mereixen i que no són, repeteixo, no són un problema sempre que provinguin de bones fonts, és a dir, no de sucre, sí d'hidrats de carboni complexos, com per exemple els cereals integrals, els llegums o altres tipus d'aliments. Seguim avançant per dibuixar aquest mapa una mica de la bona salut. Hem parlat del què hem de menjar. També és important el com ens ho hem de menjar, i això ho explico molt ràpid. És important practicar una alimentació una mica més conscient perquè millora la digestió, millora la percepció del que estem menjant i al final tot això repercuteix a la nostra salut. Què vull dir quan parlo d'alimentació conscient? Doncs quan mengem, només mengem. No cal mirar la televisió, barallar-nos amb la nostra parella o amb les nostres criatures, estar distrets, menjar drets és pràcticament un pecat, tots aquests elements que semblen poc importants i que, si hem de ser sincers, un dia o altre els fem, això de dinar o de sopar davant de la tele, fem pràcticament cada dia, doncs tots aquests elements acaben afectant de manera negativa la digestió i també la percepció que tenim sobre allò que estem menjant. I amb això parlo sobretot de les criatures. És molt mala idea distraure una criatura perquè mengi amb una tablet o amb una pel·lícula. Per què? Perquè quan les estem alimentant, no només les estem alimentant, també els estem educant perquè siguin després uns adults saludables i uns adults que saben menjar. I si els donem una pastanaga i estan mirant el que sigui, a la televisió, qualsevol programa de Disney, doncs no saben que estan menjant una pastanaga, no identifiquen el sabor d'aquella pastanaga amb allò que estan menjant i, escolta, després, quan siguin grans, no sabran menjar. És un problema. Per tant, fem alimentació conscient no només les criatures, sinó també als adults per millorar la digestió i, en el cas dels petits, per incrementar la seva educació alimentària. Parlem per sobre de l'activitat física, perquè ja teniu molts programes al Sants i Estalvis on hem parlat de tot això, però tornar a reforçar la importància que té l'activitat física dins de la salut. La salut mental, cada vegada sabem més que hi ha una relació directa entre el moviment, entre l'activitat física i la salut mental. Hi ha relació també entre el moviment i la salut cardiovascular, hi ha relació entre el moviment i el sistema immune, és a dir, que la vida sense moviment és una mica menys vida. Però quan parlem d'activitat física, de què parlem? Doncs també ho hem explicat moltes vegades, però bàsicament vol dir fer una activitat física adequada a la nostra edat i a les nostres capacitats i a partir d'aquí anar construint, no quedar-nos només amb això. El cos necessita reptes, el cos necessita petits elements estressors que facin que d'alguna manera es creixi davant d'aquests reptes. Parlem de caminar. Si caminem molt poc sovint, si som de sofà, caminem de tant en tant, gairebé seria interessant caminar cada dia, aquestes 10.000 passes famoses, però en qualsevol cas, caminar cada dia, pujar les escales, evitar els ascensors, perquè podem tenir una vida normal. Si estem acostumats a caminar, doncs de tant en tant podem córrer. Si estem acostumats a córrer, doncs fer-ho amb més intensitat i anar variant totes aquestes activitats. Anar al gimnàs i fer treball cardiovascular també és molt important, però hi ha un exercici, un tipus d'exercici, un tipus d'activitat que és fonamental i que cada vegada estem sabent que té més beneficis sobre la salut, que és l'exercici de força. Sí, sí, allò d'aixecar pes, allò de fer flexions, allò d'aixecar pesos en barra, allò de treballar amb màquines. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Trieu la que us convingui, la que us agrada més. Per exemple, un treball molt interessant és el treball amb el propi pes corporal, que és molt més còmode que no pas per moltes persones aixecar barres, que no és cap problema, però entenc que en alguns casos algú digui, escolta, jo no vull ser un d'aquells que aixeca pesos amb barra. És un pensament que no té gaire sentit, però s'ha de respectar també. Si voleu treballar exercicis de força, també podeu fer-ho amb el vostre propi pes corporal, a través de flexions i a través d'altres d'exercicis d'aquesta mena. Per què s'insisteix tant últimament en l'exercici de força? Perquè hem descobert que els músculs, quan els estressem, quan els fem treballar de valent, generen algunes substàncies que són molt beneficioses per la salut. Milloren l'oxidació de greixos, allunyen la possibilitat de diabetis perquè milloren la sensibilitat a la insulina. Alliberen algunes substàncies que s'ha vist que poden ser anticancerígenes. Bé, es millora el sistema immune. Els beneficis són enormes pel simple fet de fer treballar els músculs de manera intensa. Aquelles manuelles que pesen un quilo no serveixen absolutament de res. Hem de posar un pes elevat sense fer-nos mal i per això aquí entra la figura d'una persona que coneix bé la seva feina i que seria, en termes ideals, i si us ho podeu permetre, un entrenador personal i, si no, doncs, anar al gimnàs i informar-vos bé de quina mena d'activitats heu de fer per aconseguir tots aquests beneficis. Per anar acabant, una altra cosa molt important que en aquest país és absolutament secundària, per no dir que està a la cua de tots els consells que es donen i de totes les coses que fem malament pel que fa a la salut, el dormir. Dormir és la mare dels ous de la salut en la majoria de coses. Si fem exercici, perquè ens permet recuperar-nos. Però si no fem exercici d'alta intensitat, també és molt important, perquè durant la nit es produeixen una sèrie de processos bioquímics, fisiològics, en definitiva, que ens ajuden a trobar-nos millor l'endemà. Processos hormonals, processos mentals, processos de tot tipus, processos detoxificants, que fan que el nostre cos funcioni bé. Menys dormint, menys funcionen aquests processos i més es van acumulant toxines, inflamació, etc. a dins de l'organisme. Per tant, és important dormir, en el cas dels adults, unes 7 hores, com a mínim 7-8 hores cada nit. Seria interessant, sempre seguint la mateixa rutina, sempre anant a dormir a la mateixa hora i llevar-nos a la mateixa hora, per allò que diem també dels ritmes circadiaris. Intentem evitar, són consells que heu llegit a tot arreu, però que sempre ens els oblidem. Intentem deixar les pantalles com a mínim una hora, dues hores abans d'anar a dormir, i quan diem pantalles parlem de sèries de televisió i parlem també del mòbil. I anem rebaixant les llums de la casa, la intensitat dels llums de la casa, quan s'apropi l'hora d'anar a dormir. I en el cas de les criatures, doncs estem parlant que necessiten dormir una miqueta més, en molts casos 10, 11 o 12 hores també, en el cas dels adolescents especialment. Tot això repercuteix de manera positiva sobre la salut. S'ha posat de moda també alguns gurus de la salut que diuen, o més que de la salut, del capitalisme, que diuen, jo em llevo cada dia a les 5 del matí, necessito dormir molt poc. Bé, hi ha algunes persones que no necessiten dormir tant perquè aconsegueixen fer tots aquests processos que la resta necessitem 7 hores per fer, ells el faran 2, 3 o 4 hores. Per tant, necessiten dormir menys. Però no són la norma, són l'excepció, i potser n'hauríem de seguir els exemples d'aquestes persones que diuen que ells amb 3 hores a la nit ja tenen més que suficient. Són l'excepció, no són la norma, per tant, nosaltres el que ens interessa és apuntar-nos a la norma. Aquest seria una mica la ruta que hem de seguir per millorar la nostra salut amb l'alimentació, amb l'activitat física, amb el son i amb alguns altres hàbits que hem anat repassant al llarg del programa. Ja sabeu que cada setmana teniu un capítol nou de Sants Estalvis a la vostra disposició, on tot això que hem explicat avui ho ampliem, ho justifiquem, parlem d'estudis, parlem amb experts i us donem consells amb molta més profunditat sobre això que avui hem explicat d'una forma molt simple i molt ràpida, perquè tinguéssim, com a mínim, una certa idea de cap a on anar aquest any 2024. La setmana que ve tornem amb un nou capítol de Sants i Estalvis. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit, que sou una bona colla, durant el 2023, i gràcies per estar també en aquest any 2024, que seguirem omplint de bons consells, consells honestos, consells responsables i, sobretot, consells basats en l'única cosa que tenim, que és el sentit comú i l'evidència científica. Fins la setmana que ve.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.